Això és Codi Beta, el programa d'Ivetra Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar fa dues setmanetes la creació d'Ars Magna Semiconductors, una spin-off o empresa derivada de la universitat, en aquest cas dedicada al disseny de xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic. Es tracta d'una innovació tecnològica que des de la universitat descriuen com altament disruptiva, amb una nova generació de xips que no només millora la que ja existeix, sinó que canvia la manera en com es dissenya aquest maquinari per a intel·ligència artificial. Avui, Josep Lluís Rosselló, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat i investigador principal d'aquesta tecnologia, ens en contarà tots els detalls. Després repassarem l'actualitat de les xarxes socials i tot el que ha estat tendència aquests dies de la mà de la nostra influenciadora preferida, l'estimada Virgínia Moll. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Quan cada setmana ens demanem si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam dels medicaments, concretament de l'Espidifen. Segons un creador de contingut, que no anomenarem, aquest medicament és dolentíssim pel nostre cos. Escoltau.
Cuidado con los medicamentos que tomáis. Si todos los medicamentos son pura basura. Mirad, Estival, mirad qué sucede cuando echa esto. Lo he echado aquí en una sartén negra para que se vea bien. Mira. Joder. ¿Ves cómo se mueve?
El que està fent aquest senyor en el vídeo que escoltam és quelcom que per aventura heu vist en altres vídeos per xarxes. Posa aigua en una pella i hi posa un polsim del medicament i el que passa és que les partícules es mouen molt ràpidament. Però què té de dolent això? Té qualque tipus de perjudici per la salut? L'explicació sobre aquest fenomen ens la dona de nou el farmacèutic Guillermo Martín des del seu perfil Farmàcia Enfurecida.
Os explico lo que está pasando en el vídeo. Esto que veis son partículas de ibuprofeno y como podéis ver van hasta las cejas de arginina, llevan un colocón terrible. Esto entra en nuestro organismo cuando nos bebemos el Espidifen y el ibuprofeno, que está hiperactivizado perdido, va buscando bronca por todo nuestro organismo hasta que encuentra a los dolorcitos, que son las moléculas que provocan el dolor. Por eso el ibuprofeno siempre sabe dónde nos duele, porque va hiperactivo perdido y buscando bronca con los dolorcitos hasta que los encuentra. Bueno, eso que las partículas se separan como parte del proceso de disolución hasta que encuentran una solución estable y homogénea, lo que mejor os encaje.
Idò, ja ho sabeu, aquest efecte no és més que pura química el que fa aquest medicament en el nostre cos i no en una paella, això ho hem de tenir clar quan fem aquest tipus de proves, és bloquejar unes substàncies anomenades prostaglandines que el nostre cos produeix quan es lesiona o es posa malalt. D'aquesta manera s'aconsegueix alleugerir el dolor, baixar la febre o reduir una inflamació. A més de l'ibuprofè que mencionàvem, conté arginina, que també hem sentit a Guillermo Martín que la mencionava, que el que fa és que aquest medicament arribi molt més ràpid a la sang.
Thank you.
abans d'entrar en matèria, encetam la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, al món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde, com sempre, ens acompanya i avui ens parla d'una aplicació Made in Mallorca, que si no coneixeu encara, heu de conèixer.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a Cultura Geek, una secció bastant especial de la, del programa Codi Beta, a un xerram de tot tipus de cosetes que estan amagades a internet, a les xarxes, al món de, dels videojocs, de la literatura. I avui us duc una petita gran joia que tenim a Mallorca. Fa un parell de setmanes vaig xerrar d'un videojoc que era una aventura gràfica i se m'havia oblidat de mencionar aquesta que tenim aquí, una aplicació que podeu trobar per iPad, per tablets, mòbils, i de fàcil accés i gratuïta, que es diu l'Illa dels Tresors. Aquesta Illa dels Tresors és una aplicació que és, és una aventura gràfica també, perquè és un videojoc que té animacions, té il·lustracions i, sobretot, desenvolupa tot tipus de contes i de llegendes que són històriques de Mallorca, però d'una manera molt especial. Tota l'estètica ja la reconeixereu molt fàcil perquè està dibuixada per en Max, el nostre, el manco, un dels meus dibuixants favorits del món del còmic, òbviament. Ja veureu que és molt, molt, molt reconegible aquest dibuixos. I està animat per en Pep Migarau, que és també un animador que tenim aquí per l'illa molt bo, i la veritat és que aquesta dupla ha fet una feina increïble.
Aquest és un projecte de la Fundació Mallorca Literària i, com dèiem, Pato, té el segell de garantia de Pep Migarau i en Max. Però en què consisteix el joc?
Allà podem entrar, fer un usuari, no demana res. La veritat és que està molt bé perquè té tot un tema de drets que està, pues, molt, molt ben pensat. I sobretot està orientada per nins i nines. Posa de 9 fins 14-15 anys, però la veritat és que podeu jugar amb nens més petits amb un poquet d'ajuda, no? La veritat que té una navegació molt tranquil·la, té unes animacions que ens conten tota la narrativa del joc, i igual que una aventura gràfica, pues hem d'anar recorrent l'illa, reconeixent els puestos i trobant els tresors que ens proposen. La veritat és que jo me va agradar especialment com estan integrats els dibuixos de Max amb aquestes animacions, pues, molt senzilles, però la veritat és que funcionen super, super bé. També podeu veure que totes, bé, té una part que s'ha d'anar en els puestos i, sobretot, hi ha com una espècie de competició amb tots els usuaris que prometen, pues, un premi perquè tingui la millor puntuació. És veritat que hi ha events que es mencionen a la pàgina web que ja han passat, perquè l'aplicació és del 2018, però encara se pot jugar. I la veritat és que jo l'he provat amb els meus fills i està molt, molt entretinguda, i sobretot que gràficament és una meravella, perquè ens endinsam en el món d'en Max, però d'una manera, la veritat, molt, molt especial. Així que si teniu temps i voleu jugar a qualque coseta, penseu en aquesta aplicació, perquè la veritat és que jo la tenia un poquet oblidada i l'he rescatat per aquest programa. Ara que els meus fills són un poc més grans, aprofitarem per recórrer totes aquestes llegendes i tota l'illa, i mireu de veritat les animacions, perquè és una feina molt, molt difícil que ha fet en Pemi. Tota aquesta integració amb l'estètica d'en Max, crec que ha molt bona feina darrere i a més que és superinteressant tot el que conten i per descobrir i redescobrir totes les llegendes i contes de Mallorca.
Codi Beta. Anna de la Salut.
I de Tres Ràdios Esport.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Codi Beta. Anna de la Salut.
El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar fa dues setmanetes la creació d'Ars Magna Semiconductors. Això és una spin-off o una empresa derivada, en aquest cas de la universitat, i que es dedica al disseny de xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic. Aquesta nova empresa neix amb l'objectiu de dur al mercat una tecnologia pròpia, desenvolupada a la universitat, que permet executar models d'intel·ligència artificial directament en dispositius petits, autònoms i amb recursos limitats. És una innovació tecnològica que des de la universitat descriuen com altament disruptiva, amb una nova generació de xips que no només millora la que ja existeix, sinó que canvia la manera de dissenyar maquinari per a IA. La tecnologia d'Ars Magna Semiconductors permet executar intel·ligència artificial en temps real en els anomenats dispositius en la perifèria, com per exemple sensors, càmeres de vigilància, drons o robots, entre d'altres, i tot plegat sense necessitat de dependre constantment del núvol o de grans centres de dades. La iniciativa sorgeix del grup d'enginyeria electrònica adscrit a l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial de les Illes Balears i rep el suport de Beable Capital, fons especialitzat en tecnologies de Deep Science. Ars Magna Semiconductors representa un exemple de transferència de coneixement, una tecnologia nascuda al laboratori, protegida durant anys per la universitat, madurada mitjançant proves de concepte i finalment llicenciada a una empresa capaç de treure inversió especialitzada. I per parlar-ne avui ens atén Josep Lluís Rosselló, ell és catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat i investigador principal d'aquesta tecnologia. Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Josep Lluís.
Hola, què tal? I gràcies a vosaltres per cridar i per l'interès.
Explica'ns una miqueta, perquè sovint sentim a parlar del software, de la intel·ligència artificial, però sentim a xerrar manco de la maquinària. Per què aquests xips són una peça tan estratègica?
Sí, bé, això neix de l'interès en treure noves metodologies per dissenyar xips i que incorporin de forma eficient pues, processos o algoritmes propis de la intel·ligència artificial, els que se fan servir per implementar processos d'intel·ligència artificial. Per tant, aquí de lo que se tracta és de millorar o tenir dissenys millors de com s'interconnecten els transistors que tenim en els nostres xips, com millorar les interconnexions per tal de optimitzar aquests algoritmes. Per tant, com tu comentes, no estem xerrant de software, no estem xerrant de programari, sinó de hardware, és a dir, de circuiteria ja en silici que ens permet aquestes alts eficiències, en aquest cas.
Clar, vivim ara avui dia, segurament la gent es comença a familiaritzar amb aquest concepte, amb això dels xips, perquè hi ha una cursa mundial per la creació d'aquest tipus de hardware. Fins i tot ara fa res, aquesta setmana sentíem que el preu dels iPhones pujaria molt perquè precisament el cost de fabricar aquests xips per mort de la intel·ligència artificial ha augmentat molt, no? No sé si Europa pot competir amb els Estats Units i la Xina en aquesta cursa que mencionàvem. Estan davant d'una qüestió només econòmica o també hi ha geopolítica aquí?
Clar, com comentes, hi ha molt d'interès en tenir autonomia, de tenir sobirania tecnològica i sobretot en aquest nou camp que s'ha obert de fa uns anys, de l'intel·ligència artificial, perquè, bueno, els fets ens estan demostrant que en qualsevol moment te poden tirar el fil, per dir-lo de qualque forma, i ja t'apanyaràs, perquè de repente els Estats Units canvien de govern i, per tant, tenen unes altres polítiques, o en un moment donat les aliances canvien. Per tant, ens interessa Europa i també, evidentment, a Espanya tenir la nostra pròpia tecnologia que podem controlar i no estigui a l'arbitri d'un tercer.
I fins i tot que hagi nascut a una universitat, en aquest cas a la nostra, la de les Illes Balears, també és significatiu, no?
Sí, bé. En principi, les universitats i els centres de recerca tecnològics a Espanya són bastant... tenen una activitat de recerca bastant puntera, per dir-ho de qualsevol forma, i enfocant en aquest tema, pues, específicament, pues, també. El que passa és que, potser, la passa final des dels laboratoris cap a les proves de concept i després cap a productes que puguin atendre demandes socials o que puguin tenir una sortida comercial o industrial, pues ja és una passa, diguéssim, que potser no només a Espanya, sinó també a Europa, pues sí que estem bastant endarrerits en relació a altres països, com xerrava dels Estats Units, xerrava de Xina, jo també xerraria de Corea del Sud, que és un país amb una població molt similar a l'espanyola, no? Més o menys uns 50 milions d'habitants, que en els anys 80 estava per darrere nosaltres en quant a PIB i en quant a nivell de desenvolupament. I ara mateix pues som estan, no dic any lluny, però estan molt, molt, molt endavant amb empreses com Samsung, amb empreses que tenen unes capitalitzacions superiors a molt de països i que se basen en això, en la tecnologia.
Clar, empreses pioneres en aquest àmbit, podem dir, però de qualque manera intentem transformar aquest panorama i amb aquesta Ars Magna Semiconductors, aquest spin-off, que recordem per les persones que no sàpiguen exactament què és un spin-off, és una empresa derivada de la universitat on entra un fons especialitzat que rep el suport, diguéssim, econòmic en aquest cas. Un posa una cosa i l'altra, d'alguna manera, i parlau d'una tecnologia altament disruptiva. Explica'ns una miqueta en què consisteix exactament aquesta ruptura amb el que existeix ara. Si ho haguessis d'explicar una miqueta a una persona sense massa coneixements tècnics, què fa de diferent un xip d'Ars Magna respecte dels xips convencionals?
Vale, pues així, a grandes rasgos... La idea es basa en no incidir en tenir una gran exactitud en els càlculs intermitjos, és a dir, per tal de fer un procés de machine learning, per tal de, per exemple, agafar una fotografia i reconèixer el que s'està veient, o agafar un àudio i capturar una paraula o traduir alguna cosa d'aquest àudio. Per tal de fer tot aquest procés, pues, tu tens centenars de milers d'operacions intermitges, multiplicacions, funcions d'activació, sumes, i tens centenars de milers de processos intermitges fins que arribes a la conclusió final, no? Jo què sé, mostres una foto d'un moix i acaba el programari acaba dient que això és un moix,
sí,
i no un cap, per exemple. Clar, nosaltres, en aquest cas, per tal de baixar el consum i les necessitats de hardware, fem aquests processos intermitjos, diguéssim, amb uns processos probabilístics, de forma que, lo que sé, 2 més 2 són 4, però en el meu procés probabilístic farà 2 més 2 i tornarà 4,1, i després el tornes a posar en marxa i te donarà 3,9. És a dir, té una gran probabilitat de donar-te la resposta correcta, però amb l'avantatge de que el hardware que estàs fent servir és mínim. Què passa? Que si tu això desenvolupes per centenars de milers d'operacions, al final totes aquestes desviacions dels valors correctes, doncs se van anul·lant i en el final tens que no distingueixes en quanta precisió si les operacions intermitges són exactes o són probabilístiques. Per tant, poc això. És a dir, molt d'unes circuiteries molt complexes per tenir un multiplicador exacte, per circuiteries molt més senzilles, estem xerrant d'una divisió per cent, més o manco, en número de transistors, de forma que de tenir centenars, tens un parell de decenes de transistors per fer la mateixa operació. I amb l'avantatge, com hem experimentat, i això ja se sap en la literatura científica, de que no estàs incidint, no estàs variant la precisió final. La precisió final se manté, però has obtingut el teu estalvi pues, fent aquestes aproximacions intermitents. No sé si ha estat molt...
Sí, jo més, crec que més o manco se pot entendre que aquests processos se basen en la probabilitat i que això suposa una major eficiència energètica, una menor despesa, un menor consum, i això fa que aquests dispositius siguin també interessants. Parlau de conceptes com computació estocàstica i xarxes neuronals morfològiques, que no sé si ens dona temps de que ens ho expliquis de manera senzilla o si és mal d'explicar.
No, pues mira, la primera paraula que és d'estocàstic, en el fons vol dir el mateix que probabilístic.
Sí, d'acord.
Per tant, la computació estocàstica és aquesta que t'estic comentant, que està basada en processos aleatoris o pseudoaleatoris i càlculs probabilístics, i per tant aquestes sumes o multiplicacions aproximades. Les morfològiques pues, és un tipus de xarxa neuronal que és ja, diguéssim, a un nivell un poc d'arquitectura de xarxa que s'adapta molt bé a la circuiteria probabilística o estocàstica. Per tant, és un combo que, diguéssim, tu pots adaptar molt bé aquesta tecnologia basal probabilística que cor per de baix, l'adaptes molt bé a una xarxa que vols muntar que sigui morfològica molt més que no les xarxes més clàssiques neuronals que se fan servir pues en el dia a dia del machine learning, que se diguéssim més clàssic. Per tant, això.
I una de les idees més interessants, o que segurament ens connecta més, és que se poden executar aquesta intel·ligència artificial directament des d'un dispositiu, perquè sortim d'un model basat en el núvol, no? Per què és important sortir d'aquest núvol?
Bé, primer perquè hi ha aplicacions
que l'opció d'enviar tota la informació a un núvol i després rebre-ho, pues, no és possible per una qüestió d'autonomia energètica. Potser tens un dispositiu que no pots connectar perquè ha d'estar pues, a un bosc o ha d'estar un dron que està moguent-se de forma autònoma i, per tant, depèn d'una bateria i, evidentment, el transmetre dades d'imatges o de so, del que estigui sensant aquest dispositiu, està transmetent de forma permanent cap a un núvol, implica un cost energètic molt alt. Per tant, si tu pots implementar directament en el dispositiu, d'aquí ve lo de la computació en la perifèria. No? Si tu pots computar directament en el dispositiu, pues, el significat d'aquesta imatge que està rebent o que està captant i no haver de transmetre-la en el núvol i esperar després la resposta, pues, estàs tenint un gran avantatge en quant a l'energia perquè no l'has de transmetre. Bàsicament has de transmetre el millor quan te trobes algo interessant i li envies en el núvol. Pues mira, m'he trobat aquí una incidència o el que sigui. Però el que és extracció de dades permanent, això no, per aquestes aplicacions normalment no són viables. Per tant, això.
I quan parlàvem d'aquesta eficiència energètica, que deies xips d'intel·ligència artificial d'alt rendiment energètic, clar, una de les coses que sempre surt quan parlem d'intel·ligència artificial és el consum d'aigua a l'hora d'entrenar aquests models, no? Imagino que això també fa que millori aquest consum.
Sí, perquè primer, si tu tens un determinat conjunt de processos que ja directament l'estàs fent de forma local i no enviant cap a un núvol i amb una eficiència major, per tant, vol dir que per fer el mateix estàs gastant menys, pues, evidentment els recursos que has de consumir per tal de tenir aquella energia, pues, haurà de menys menys. Per tant, en principi, l'eficiència energètica redunda en que puguis fer el mateix utilitzant menys energia i, per tant, gastant menys recursos de lo que comentes.
I parlàvem que aquests xips podrien servir en dispositius en la perifèria. Hem anomenat alguns d'aquests dispositius en la introducció, però explica'ns una miqueta quines poden ser les aplicacions, quina diferència poden marcar, i si hi ha alguna d'aquestes aplicacions en concret que diguis aquí crec que serà especialment útil.
Sí, bé... Com he comentat, l'aplicació, qualsevol aplicació, perquè això és una tecnologia genèrica, qualsevol aplicació que hagi d'estar operant de forma remota, la idea que s'entendrà més és aquest dron que te comentava, que li puguis posar una certa autonomia. Hi ha d'altres, com per exemple... xips que estiguin monitoritzant maquinària per tal de predir si hi ha qualque fall o no en aquesta maquinària, ja sigui maquinària industrial, pot ser també la indústria automotriu, puguis tenir de forma permanentment un xip que t'estigui monitoritzant l'activitat del motor per tal de donar sud en el moment en el qual tingui qualque anomalia. Càmeres de vigilància que hagin d'estar, diguéssim, a l'exterior o que tinguin una dependència energètica, diguéssim, més feble, no? Perquè estiguin a posició a l'exterior. En fi.
Sí, per tant, una tecnologia genèrica que es podria aplicar a qualsevol sector. Ja podem parlar de medicina, de turisme, de restauració, de qualsevol, en qualsevol sector es podria adaptar.
De fet, ara que comentes medicina, una altra aplicació és, que nosaltres també estem fent feina de fa bastant d'anys, és el que es diu l'screening molecular, que és que tens una base de dades de compostos molt gran i vol discriminar d'aquesta base de dades de compostos molecular, de petites molècules que tens una gran base de dades, quantes pots tenir? Pot tenir centenars de milions o fins i tot el bilió de molècules que desconeixes quina activitat poden tenir i fas un screening ràpid per tal de distingir o cercar aquelles que puguin tenir una activitat biològica i que puguin ser un possible candidat a fàrmac. Quan tens una gran quantitat de compostos, pues, evidentment no hi ha... No te pots anar al laboratori i fer proves amb tots perquè potser amb una molècula pots estar un parell de dies per veure si reacciona o no reacciona amb una determinada enzima o un determinat objectiu molecular, que és el que és l'objectiu en aquest cas de la recerca de fàrmacs. I el que normalment se fa és un escombrat virtual, un clúster o un programari que va mirant les molècules una a una i cerca quines són les més probables que puguin tenir una activitat. Nosaltres podem accelerar aquest procés en relació a la forma actual que té el fàrmacs a l'hora de trobar aquests candidats.
Per tant, múltiples aplicacions
sí.
que poden tenir aquests xips, i et volíem demanar ja per acabar i tancar aquesta entrevista, quan els podem començar a veure, quan se poden anar incorporant en la tecnologia, en qualsevol àmbit, i no sé si queden passes encara per fer, si s'ha de millorar aquest producte, si s'ha de reduir encara més el consum, si feis feina per millorar aquests xips.
Sí, bueno, actualment pues, hem tret l'atenció d'un fons de capital risc, que és Viable Capital, i que, diguéssim, posa dos bes per començar ara mateix aquesta empresa, i s'espera que al voltant d'un any tenir el primer xip de prova del concepte enfocats, l'enfocament en aquest cas, perquè encara que sigui una tecnologia genèrica, ha de concretar un poc el camp d'aplicació. En aquest cas, el camp d'aplicació seria dins el processament d'àudio intel·ligent. Per tant, més o menys entre 9 i 12 mesos des que comencis l'empresa, és aquesta primera fita. Amb el suport no només econòmic, sinó també l'ajuda d'orientació que tenen aquests fons, que de logo, en relació amb altres que estem més en el món acadèmic, pues estem molt més enfocats en demanda social i en demanda. I bé, per tant, això, contestant a la teva pregunta, pues de bé 12 mesos per tal de tenir aquests primers... xips comercials.
I això se fabricarà aquí o fora de les illes?
Que això serà una empresa que es diu Fabless, és a dir, que nosaltres no tindrem una fàbrica de fer xips, sinó que nosaltres feim els dissenys. I una vegada fet el disseny de xip, nosaltres l'enviem a fabricar. Se poden fabricar a Taiwan o a Europa. Depèn de la tecnologia concreta que vulguis fer. Però, per tant, la resposta no ho feim nosaltres l'enviem a fabricar. Hi ha aquesta taiwanesa TSMC que fa el 80% dels integrats que se fabriquen al món, pues, segurament aquesta serà una possible o qualsevol altra. Però, en principi, aquí a Espanya no hi ha fàbrica de semiconductors en aquests termes.
Idò, i seguirem les passes, o veurem si, si finalment l'aconseguim crear aquí. De moment, aquesta Ars Magna Semiconductors, sí que tenim la capacitat creativa i de pensaró, per tant, ara només ens quedarà l'execució. Josep Lluís Rosselló, catedràtic de Tecnologia Electrònica de la Universitat de les Illes Balears, investigador principal d'aquesta tecnologia, que vagi molt bé aquest anyet que queda fins que tingueu aquest nou producte entre les mans, i ja tornarem a parlar quan sigui una realitat.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies, adéu.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdios. Formació.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Deixem els xips i la intel·ligència artificial, perquè un mes més torna la nostra estimada Virgínia Moll per repassar els temes d'actualitat, el que més hem seguit, el que més hem sentit, el que més hem comentat a les xarxes socials i, com sempre, des d'una perspectiva humorística, perquè, si no, què mos queda, Virgínia?
Què mos queda, Anna? No ho sé, què mos queda.
Com estàs?
Molt bé. I tu?
Bé.
Jo estic supercontenta perquè l'estiu ja ha arribat, ja és aquí, i he de confessar que és la meva estació de l'any preferida.
Sí?
Per què? Crec que és perquè me fa connectar amb sa infantesa, amb sa bicicleta, amb aquells hores baixes eterns de no fer res.
Sí.
Però, bueno, després arriba l'agost i ja no me'n record de cap d'aquest romanticisme. Ja estic farta de sa calor, farta de s'estiu,
sí,
farta i de més fris de treure sa rebequita.
Farta de fer feina amb sa calor,
exacte,
que també
està molt
bé. Sí, romantitzar quan estàvem bé.
Sí, així és. Sigui com sigui, encara record aquells hores baixes mediterranis.
Sí.
Quan anàvem a sa caseta,
sí,
a no fer res.
Sí.
Tu anaves a caseta?
Jo anava a un altre poble. Jo vivia els estius a Catalunya i anàvem a passar. Anàvem a una caseta a la platja, sí.
I ja que xerrant de casetes, podem donar, per favor, per acabar el show d'en Bad Bunny?
Per favor.
Per favor, és més fàcil entrar a sa caseta d'en Bad Bunny que aconseguir una casa a Mallorca.
Totalment.
És així.
Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola. De tu mi baile inolvidable.
Hem passat de somiar en tenir una casa pròpia a somiar en entrar dins una casa.
Sí.
Hem canviat el somni de trobar un lloguer per es d'aconseguir entrada a una caseta de cartró en el Movistar Arena. Qüestió de prioritats, Anna.
Amén.
És que és així. I, sincerament, jo recomanaria començar a copiar l'arquitectura de la caseta d'en Bad Bunny, perquè hem vist que mínim hi caben 200 persones. Dim tu a quina caseta de Mallorca hi caben 200 persones avui en dia.
A un hotel.
A un hotel. Però no un boutique hotel.
No, un boutique hotel no. I, a part, no sé si val... No sé què deu valdre una estada, un hotel. No sé si deu valdre com una entrada per en Bad Bunny.
Més o manco, jo crec que sí. Només mos queda queda ja fer com a Ticketmaster d'idealista.
Sí.
Podria ser una idea, no? Connectar-te i anar, pues, lluitant per aconseguir un pas-pas.
Imagina't.
El cas és que he estat reflexionant molt sobre l'alegria de ses influencers entrant dins sa caseta.
Sí.
N'hi ha un que fins i tot s'ha aferrat amb intel·ligència artificial dins la caseta.
Ah, sí?
Un deliri col·lectiu. I, de fet, els mitjans i tot es van fer ressò de que un influencer mallorquí havia estat amb en Bad Bunny i es notava perfectament que estava fet amb via.
Ostres.
No tenim casa, però no. Sí una foto fingint que tenim casa. La bombolla immobiliari ara també és una bombolla digital.
És fantàstic tot, anant pel bon camí, Virgínia.
Sí, jo crec que sí. Sí, com sigui, està reflexionant molt aquest dia sobre el territori, ses cases, ses casetes i els vincles. I he descobert una cosa. La caseta ja existia. La caseta és mallorquina. I si qualcú hauria de denunciar per plagi, en Bad Bunny,
sí,
en tot cas som els mallorquins.
Sí.
Perquè resulta que aquella caseta de fora, vila, que no t'agradava gent visitar quan eres petit, que te feia fins i tot por, sí, jo anava a fer penades i me feia una por anant al banyo, que bueno, aquella que estava a tres pobles de qualsevol lloc civilitzat, ara, si la pinta de rosa en Bad Bunny, resulta que és una experiència immersiva.
Sí.
Cas Padrins, per exemple, que sempre té una rajola amb un nom. Això és obligatori. Batiarda. Com se diria la caseta d'en Bad Bunny edició Mallorca? Villa Margarita? Que és una cosa molt típica.
M'agrada bastant.
Can Boom?
Can Boom, sí.
Son Benito?
Son Benito també està bé, eh?
Can Perreo?
Can Perreo, Can Perreo és millor.
Can Perreo és millor i me l'acabo d'inventar ara. Imagina't. Jo vaig així, improvisació. I com que xerrant de casetes, vos duc el top 5 de coses que no poden faltar a una caseta mallorquina.
Mm-hmm,
número 5, sa banyera abeurador.
Sí.
És igual si ja no tens shots, és igual que venguin abeuradors nous, això és igual. Tu tens una banyera abandonada enmig d'estròs i serveix per donar de beure a qualsevol animal que passi per allà.
Mira,
i
en passen d'animals.
I en passen bastant. Saigo sempre té un color en marron.
Sí.
No fa moltes ganes, no fa molta baguera,
no.
Però en el final és una cosa que funciona perquè a mi em varen explicar un dia un pagès que sa banyera reté sa fredor.
Ah, clar.
I ho fan a posta. És una cosa que està pensada.
No ho diguem molt fort, perquè ara omplirem ser banyeres de turistes de cop.
Qui pugui tenir una banyera encara avui en dia, que és una cosa que ha passat de moda com es bidet,
sí.
No ho sé.
Bon greu me sap, perquè m'agradaven ser banyeres.
A mi m'agrada molt
no, no aquestes, sinó les de dins de casa.
Escolta, un photoshooting, si vols, a una banyera amb aixotes per devora també és una cosa, una experiència artística...
Ben xula.
Alerta. Número 4. Electricitat creativa. Qui necessita corrent normal quan pots tenir un generador de fa 30 anys que fa el mateix renou que un avió a punt d'enlairar-se?
O això o un concert de Bad Bunny, no?
Exacte. No necessites llum a sa caseta.
No.
Número 3. Sa barrera somier. Qui necessita ses barreres de fusta tan elegants dels nostres cosins menorquins?
Sí,
Quan pots aconseguir exactament el mateix servei amb un somier vell? És que el bon mallorquí no tira res.
Totalment.
El mallorquí veu un somier i pensa, això encara pot fer servei, fa servei. El mallorquí no va en espum verd. Espum verd va en el mallorquí.
És vera, que hi ha una tendència a acumular certes coses.
Tenim un poquet el mallorquí de síndrome de Diògenes.
Sí.
És una cosa que hauríem de començar a mirar.
Ja, va, és que després sap greu tirar.
Sap greu tirar-ho, però tal vegada és hora de mullar, ja. Fer un poquet de Marie Kondo,
sí,
i mullar perquè et somier i segons quines coses...
Sí, no fa falta, hi ha coses que ja no importen.
No importa.
No.
Número 2.
Vinga.
El paeller de butà.
Sí.
Probablement el subjecte més cotitzat de qualsevol caseta de Mallorca, perquè tots tenim aquell cunyat que s'ha autoproclamat mestre arrosser. Ell és de Bos. És el xef absolut.
Sí.
Però, curiosament, sempre hi ha hagut qualcú que ha anat a comprar, qualcú que ha preparat tots els ingredients, qualcú que ha deixat la taula parada. Ell, simplement, aquest cunyat arriba, se lleva la camiseta, se posa el davantal, obri una lata, remena i rep el mèrit. Aplaudiments, fins i tot, Aplaudiments en el cunyat que no ha fet res.
Clar, en semis en plas i tot, jo també m'hi poso a cuinar, saps?
Hombre, és el que anava a dir jo ara. Han fet mamballetes qualque vegada sa predina per ses borbaies?
No, segur que no.
I do, en el cunyat li fan mamballetes. I ja arribam en el número 1. la cadira de plàstic. Ai. No n'hi ha cap d'igual.
A veure.
Mai.
Que algunes fins i tot tenen un segellet. Bé, continua.
No, no. Si... Mira, una és blanca amb braços. Una altra és blanca fora braços.
Sí.
N'hi ha una amb una cameta torta, que depèn de qui s'assegui,
sí,
no li va bé. Una altra té propaganda d'una cervesa. Jo no vull acusar ningú, Anna, qui som jo per dir ho estàs robant.
No.
No ho diré. Però si un dia desapareguessin totes les cadires de les festes patronals de Mallorca, sabrien perfectament per on han de començar a cercar.
Mm-hmm.
D'on surten aquestes cadires? Creixen de baix les usines?
Sí.
És una espècie autòctona? La cadira un balearicum? No ho sé. Si qualcú ho sap, per favor, m'ho podeu telefonar.
Neixen de vora les banyeres de beuradors.
Sí. Eh?
Aquestes cadires allà misteriosament apareixen com els fongs.
Com
un
esclat de sang.
Sí, sí, sí.
Anem
sí.
a cercar cadires. A lo millor és una cosa que no he anat a practicar.
Ajuntament de... Eh?
Ah, això del segell que anaves a dir, no?
Sí.
Ajuntament
sí.
de...
N'he vist més d'una. Que dius,
clar...
Com pot ser? Però això és una llosa privada.
Clar, que després els polítics ens roben i no sí. són més que un reflexe de lo que tenim pel món, que som així, som els humans, és que no tenim filtre. Jo ara mateix he agafat un boli des tècnic
sí.
i a lo millor me n'aduc.
No,
mireu lo que vol dir.
No li tornaràs. Jo me passa i sense voler.
Et sense voler, com les cadires. Sempre se te fa bolla tornar a les cadires
sí.
que has anat a cercar l'Ajuntament. No passa res.
No passa res.
I ja que parlam de cervesa,
sí.
ja tenim aquí el nou anunci d'aquella marca que una vegada més torna a romantitzar l'estiu mediterrani. Days, passing by the crowd. Joy can rise from the dark as a flash in the fog.
Ai, ai, ai. Aquella coneguda marca.
Mira que és fàcil, eh? És fàcil. Jo només, carinyo, te demano un anunci honest. Perquè cada any veiem gent espectacular. Aigües cristal·lines,
sí.
amors d'estiu, temps lliure. Temps lliure. Això sí que és fantasia
Total.
Pura. L'únic estiu que jo conec és l'estiu laboral.
Sí.
L'estiu que cotitza. La cervesa que me bec després de fer feina, que ara mateix hi anirem. Podeu gravar-me contestant correus des de la playa. Podeu gravar-me discutint amb el gestor per la declaració de renda. Podeu gravar les retencions de cotxes de lloguer o aquell bidó ple de gel a la caseta perquè no hi ha llum i la cervesa no es pot refredar de cap altra manera. Perquè això sí que és mediterrani.
Sí.
La precarietat.
Sí, també podrien pagar en els nostres ramaders dignament aquesta famosa marca de cervesa.
Dilo, dilo. Això sí que seria mediterrani,
sí,
no? Cobrar.
Seria, exactament.
Cobrar.
I sí, mantenir el paisatge i no que rellotzó.
Uau. Venim activistes,
entrat
veig avui.
Entrat una mica les ungles, ara.
No passa res. Però bé, tornant-te'n a Benito Nostro, és vera que ses mares, ses predines, jo mateixa mos queixam molt de reggaeton,
sí.
que mos sexualitzen, però, mem, perdoneu, però hi ha cançons a l'esfera musical més hot, més calentes en mallorquí que ses lletres del nostre Tomeu Penya?
No.
Jo diria que no.
Amb molt de gust jo vos vull contar una història perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això és lo que em va passar. Una nit d'estiu.
Una nit d'estiu.
Anava calorat.
Anava calorat.
En sóc cap ben viu.
En sóc cap ben viu.
I més fort que un mag.
I més fort que un mag.
Vaig sentir una veu.
Vaig sentir una veu.
En bon mallorquí.
En bon mallorquí.
Que va repetir.
Que va repetir.
Pau pa men arreu.
Pau pa men arreu.
Ella duia un vol.
Ella duia un vol.
Per a tot vestit.
Per a tot vestit.
I es que era tan prim.
I es que era tan prim.
Com si anàs en pol.
Com si anàs en pol.
M'hi vaig acostar.
M'hi vaig acostar.
Tirant cap en dins.
Tirant cap en dins.
M'agafa sa mà.
M'agafa sa mà.
I me va dir així.
I me va dir així.
Hey!
Anem a la mà, anem a nedar de pressa. És que és fort, eh?
És fort, és fort. Després mos queixam. Eh?
Sí.
I ja per acabar aquesta secció meva, que ha estat avui calorosa, sí, i una mica delirant.
Sí, estiuenca.
Ara que ja ha passat Sant Joan, ara que ja han fet rituals, sí, ara que tenim totes el vici on board ple de bones intencions, mos arriba la nova experiència imprescindible d'aquest estiu. Sí, estic xerrant de l'eclipsi. M'encanta la gent que se prepara per un eclipsi com si vengués na Beyoncé. Oeres especials, quedades, excursions, organització... Jo encara no m'he preparat per dilluns. I hi ha gent preparant-se per posar-se cara al sol. Sí. És una cosa que a mi a priori no m'agrada.
No, ja, ja. No?
És una cosa que... Posar-me així, no, és una cosa que no me representa massa.
Un esdeveniment que te passarà un pic a la vida. Mm. I, però no sé si ho diré molt, eh?
Jo pas. En jo no compto. Perquè això dura 12 segons.
Ja.
És un TikTok. O sigui, és el TikTok dels fenòmens astronòmics. Per tant, la meva recomanació, estimades, és molt senzilla. Quedeu a casa, a la caseta, vale? Sí. Poseu-vos música, balleu una mica, perquè entre la caseta d'en Bad Bunny, els anuncis de cervesa i els eclipsis, jo crec que estem convertint qualsevol cosa en una experiència immersiva i única. I jo venc aquí a reivindicar que, per favor, tornem a lo senzill, lo simple. Mm-hmm. Perquè, mentrestant, es predir fa 40 anys que seu a una cadira de plàstic davant la caseta mirant el sol. I ningú li fa gaire cas.
No, i era gratis, eh?
I, a més, gratis.
T'imagines?
Així que fins aquí la meva col·laboració. Igual no me torno a telefonar, perquè potser m'ho censuren, però no passa res.
No passis pena, Virginia.
Ho seguirem intentant.
Moltes gràcies, Virginia.
Gràcies
i,
a tu.
No te demanaré la propera, menys com ha anat l'eclipsi. Jo ho intentaré, però dubt molt que arribi fins al lloc idoni per veure-lo.
Segur que no, però bueno, eclipsi ets tu.
Gràcies.
Tu també.
Loco amb llimona, saps que m'agrada. M'agrada anar a la platja, les maduixes amb nata. Un tuti, un frutti, batut de tutti frutti, propina pel meu booty. Pepsi Cola, Pepsi Cola, em mola. M'agrada la Pepsi, però també la cola. La llet amb galetes, el xoc amb galetes, la bubu amb galetes, i accepta galetes, totes les galetes, i mira les cel·les.
Perquè va amb un top, m'agrada.
Cappuccino, m'agrada,
m'agrada,
m'agrada una caipirinha, m'agrada si és amb pinya, bambino, fresquinho, m'agradaria xerrar català amb un italià que vagi per Gràcia, Gràcia, Gràcia. No m'agrada la seva pasta, no m'agrada la seva banana, m'agrada una quiqui, m'agrada un tutu, a falta de moto, mamon de muntú, m'agrada una festa, m'agrada un porru,
perquè va amb un top, m'agrada.
Mallorquina, puta i fina.
M'agrada.
Me menges pastís i m'asseca sa cadira. No silence. No, come on.
Okay.
One, two, three. The class is going to start.
Now.
Platja, sex, limits, free. Alcoholic, feeling sexy. Drama, based, high heels. Miri que m'amiri, sé que som amiguis perquè va amb un top.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui recordam un d'aquells personatges que han marcat l'imaginari col·lectiu, Jacques Cousteau, que va néixer l'11 de juny de 1910 i moria dia 25, també del mateix mes de juny del 1997. Cousteau va ser un dels grans divulgadors científics del segle XX i una figura clau en la descoberta i protecció dels oceans. La seva tasca va revolucionar la manera com la societat entenia el món submarí i el va costar al gran públic a través de documentals, de llibres i d'expedicions. Així mateix, al llarg de la seva carrera, Cousteau va combinar aquesta investigació oceanogràfica amb la innovació tecnològica. Entre les seves aportacions més destacades hi ha el desenvolupament, juntament amb l'enginyer Émile Gagnon, de l'escafandre autònom modern, una eina que va transformar l'exploració submarina i va permetre als científics estudiar els ecosistemes marins amb una llibertat que abans no s'havia conegut. Com a director d'expedicions a bord del vaixell Calypso, va explorar mars i oceans de tots els continents, documentant espècies, hàbitats i fenòmens naturals fins aleshores poc coneguts. Les seves produccions audiovisuals, a més, varen ser premiades internacionalment i varen contribuir a difondre coneixements científics i a conscienciar la població sobre la fragilitat dels ecosistemes marins, considerat un dels pioners, podem dir, de l'ecologisme modern. Va dedicar bona part de la seva vida a defensar la conservació dels oceans i la biodiversitat marina. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Iker Hernández ha estat al control tècnic. Tornem la setmana que ve.
A IB3 Ràdio, la gran vida.